Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents patrocinen el Club de la Mitjanit.
I ara tot està per fer, serem un sol, crita la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, són les 11, això és el Club de la Mitjanit del dijous 27 d'agost i l'obrim durant la pròxima hora per posar el dia al cas Messi. Bartomeu està disposat a plegar si això fa canviar d'opinió Messi. És un pas important, potser dels únics que poden fer que Messi continuï al Barça. No cal fer una enquesta per saber l'opinió de la gent en aquest dilema, però ara falta veure què hi diu Messi, si és que hi diu alguna cosa. Des de l'Argentina arriba el soroll, el rumor, que potser apareix i s'explica, però de moment només és un rumor. Si passa abans de les 12, pararem màquines. Bartomeu està afectat i Messi no les té totes. D'aquí una estona explicarem alguns detalls de com se senten els dos grans protagonistes d'aquesta història. Trucarem al Joan Biosca, a l'Argentina, perquè avui ha tingut l'honor de parlar de Messi amb una institució del futbol mundial. Sí, sí, una institució del futbol mundial amb majúscules. Als Estats Units tenim l'esport professional paralitzat en protesta pels últims episodis de racisme policial. Dilluns, en 4 dies, tindrem calendari de la Lliga. Es farà el sorteig d'una Lliga que començarà el cap de setmana del 12 i el 13 de setembre, això estava previst, tot i que el Barça i el Girona començaran més tard, no començaran fins al 26 de setembre, perquè fins fa només uns dies encara competien. Tot això el dia que a Girona donen per perdut Estuani. I, sorprenentment, es rebaixa l'ambició del projecte. L'objectiu de la temporada que ve és la salvació. I el dia també que s'ha estrenat el bàsquet Manresa. Primer amistós de pretemporada per l'equip de Pedro Martínez. Victòria sobre el Múrcia per 90-76. I, mentrestant, a aquesta hora, un valent, l'ultrafundista Pau Capell, està corrent en solitari pel Montblanc des de les 6 de la tarda per intentar batre el rècord de l'ultratrail del Montblanc, que l'any passat ja va guanyar i aquest any no pot disputar-se pel Covid, però té un valent a les seves muntanyes, tot sol corrent al Montblanc des d'aquesta tarda i fins demà al migdia per intentar batre aquest rècord.
El Club de la Mitjanit.
Comencem el club amb els Manel i les seves formigues i amb molt bona companyia. Avui tenim la sort de poder comptar amb el Francesc Latorre. Bona nit, Francesc.
Què tal, Xavi? Bona nit.
També afortunats de poder saludar el Josep Maria Minguella. Minguella, bona nit.
Bona nit.
A l'estudi de Catalunya Ràdio, aquí a la meva dreta, hi tenim el Roger Arbusà. Roger, com estàs?
Què tal, Xavi? Bona nit.
També tenim el Joan Fitó. Joan.
Què tal, Xavi? Bona nit.
I també passarà l'estona amb nosaltres l'Isaac Vilalta. Isaac, com va?
Què tal? Bona nit.
Abans d'entrar en la dimensió Messi, avui tenim nou capítol. Joan, Fitó, em confirmes que avui tampoc no hi ha partits del playoff de l'NBA?
T'ho confirmo. Tots els partits que s'havien de jugar avui, que eren exactament 3, ajornats, en principi la Lliga torna demà o dissabte.
O sigui, demà tornarem a tenir partits del playoff de l'NBA. D'aquí una estona marxarem als Estats Units perquè allà estan passant moltes coses, coses greus, racisme pur, racisme que ha fet reaccionar l'esport professional. Ara, però, obrim el capítol d'avui del cas Messi. Per la gent que vol, que volem que es quedi, s'ha obert un fil d'esperança.
I avui, en estirar-me, la foscor duia un brugit, un silenci de furar amigues, ha trencat la calma de la nit. El grapat a la mà dreta és el que primer notat, el grapat que s'enfilava per l'esquerra, el que m'ha preocupat.
I el titular del dia és: Bartomeu està disposat a plegar si això fa que Messi continuï al Barça. I la informació és del Francesc Latorre, que és col·laborador del Club de la Mitjanit, cap de la secció Barça de TV3, periodista majúscul, tot i ser silenciós, sense ego, però amb moltes fonts, està informat i, a més de tot això, és bona persona. Francesc, la informació que has donat avui al TN Migdia pot fer canviar el curs dels esdeveniments en el cas Messi. És important, perquè segurament estem davant d'un dels únics gestos que poden fer canviar d'opinió l'argentí.
Sí, així és. Ho explicaves bé, Xavi, en l'entradeta del programa. El titular és aquest. Bartomeu disposat a fer un pas al costat, a deixar la presidència del Barça, si Messi, sigui públicament, sigui en privat, li fa saber que el problema o el motiu principal pel qual ell dubta de la seva continuïtat al Futbol Club Barcelona és el president. Si Bartomeu sent això de boca de Messi, Bartomeu plega perquè Messi es pugui quedar. Estic d'acord, és un intent a la desesperada, segurament una de les últimes vies que li queda al president del Barça per intentar convèncer Leo Messi que es queda al Barça, però també es pot interpretar, i de fet ja s'ha interpretat així, com una manera de traspassar tota la pressió o de tirar la pilota a la teulada del jugador argentí. I una mica també de protegir-se Bartomeu, no? Jo ho he fet tot, si he decidit gairebé autoimmolar-me, si Messi vol marxar, jo ho he intentat tot i potser Messi quedarà com el dolent de la pel·lícula.
La informació és teva i no és que l'estigui posant en dubte, que Bartomeu tingui aquesta intenció a aquesta hora de la nit del dijous 27 d'agost, però tu creus que el pas definitiu sí que està disposat a fer-lo?
Home, si no s'hauria marcat un farol que
sí, el deixaria com a... Sí, m'estic referint a això, això sigui un farol, exactament.
I què passa si ara Messi demà surt i diu, sí, el problema és Bartomeu, que no li queda altre Bartomeu que dimitir. El pas és molt valent en aquest sentit del president del Barça, perquè realment està a punt d'autoimmolar-se si Messi demà surt o en qualsevol mitjà de comunicació en qualsevol moment i diu que el problema realment és el president. Ara, a mi em costa de creure que el problema sigui només Bartomeu, havent sentit...
És un dels problemes... Dels més
importants. Però no l'únic, també.
No l'únic.
Havent sentit totes les entrevistes que ha fet Messi últimament, ell sempre ha demanat un projecte guanyador al seu costat. Imagino que ara veu un club amb dificultats financeres per culpa també de la Covid-19, dificultats per fitxar, amb jugadors afins a ell, com Luis Suárez, que segurament no seran el vestidor del Barça. La conversa amb Koeman, pel que podem saber, tampoc no el va convèncer del tot. Deu ser un cúmul de circumstàncies. Bartomeu segurament hi té a veure, perquè és qui comanda la nau, aquesta nau que és el Barça, però no crec que plegant Bartomeu Messi decideix quedar-se.
Això et volia preguntar, que Bartomeu diu que plega, presenta la dimissió. No estàs segur que Messi digui, doncs em quedo?
No, gens. Jo crec que diria que Messi dirà que Bartomeu no és el problema, que segurament, com bé dius, és part del problema, que és qui hauria de comandar la creació d'aquest projecte guanyador, doncs amb un secretari tècnic que fos, per exemple, més del gust de Messi, o més competent, segons Messi, no tant com ha sigut Erika Vidal, en opinió de l'argentí, però jo crec que si Bartomeu diu que plega, Messi jo crec que igualment mantindrà la seva voluntat de marxar.
Arbo, amb un sí o un no, creus que Messi continua si Bartomeu plega?
No.
Fito?
No.
Vilalta, tu què creus?
Que no.
Que tampoc. Gent optimista, així m'agrada. O sigui que no ha guanyat gens d'esperança per la notícia que avui ha avançat el Francesc Latorre al TN Migdia, TV3, que diu que Bartomeu està disposat a presentar la dimissió perquè Messi continuï al Barça. Res d'esperança, O sigui, veig que no, això no us ha impactat.
Bàsicament perquè aquest pas al costat el fa Bartomeu, només ell, no la junta directiva. I el que deia en Francesc ara, segurament Messi està enfadat amb Bartomeu, I un dels motius d'aquesta decepció la trobem en el president, però no és l'únic problema. Ell està decebut amb el projecte, amb el club, amb tot en general, no només amb Josep Maria Bartomeu. Per tant, no crec que fos la solució.
Recordem que si Bartomeu plega, si es dona el cas, els estatuts del Barça diuen clarament que el nou president del club, en cas de continuïtat de la junta directiva actual, hauria de ser el vicepresident primer, que avui en dia és Jordi Cardoner. Això és el que diuen els estatuts. Si després renuncia Jordi Cardoner, s'hi podria posar un altre. Això va passar amb Reina a l'època Gaspar l'any 2003, però vaja, a qui li toca el torn és a Jordi Cardoner. La notícia del dia és aquesta. Bartomeu està disposat a plegar si això serveix perquè Messi es quedi al Barça. I arribats a aquest punt, crec que per uns moments ens hem de posar la pell de Josep Maria Bartomeu. No és que el vulgui defensar, perquè en el dilema Bartomeu Messi ho tinc claríssim, voto Messi. No tinc cap interès en defensar el president del Barça, això ha de quedar molt clar, perquè la seva gestió em sembla deficient en tots els sentits i en tots els àmbits, deficient, però crec que és bo intentar posar-se en la pell de les altres persones, i en aquest cas de Josep Maria Bartomeu. I pel que sabem, pel que ha explicat avui el Francesc Latorre, el president del Barça va canviant d'opinió respecte a Messi cada dos per tres. Des de dimarts al vespre, al cap d'una estona de veure el Burofax, Bartomeu ha canviat com a mínim tres vegades d'opinió sobre com s'ha de solucionar el cas Messi. Dimarts a la nit estava dolgut, afectat i una mica rabiós perquè Messi havia intentat resoldre-ho tot amb un Burofax. Però creia, encara tenia un punt pactista, creia que es podia arribar a un acord amb qui fos, amb el club que sigui, perquè Messi marxés, si és que estava decidit a marxar. Ahir al matí va fer una reunió, al migdia, amb la seva gent de confiança, i va sortir de la reunió convençut que no havia de moure's ni un centímetre, que ni el venia ni el deixava anar de franc, res de res, que Messi s'havia de quedar al Barça. I avui el Francesc Latorre al migdia ens ha il·luminat amb aquest altre canvi d'opinió, el tercer, de Josep Maria Bartomeu, disposat a fer-se l'araquiri presidencial i plegar per resoldre el problema. Insisteixo que no és una defensa de Bartomeu, però que sí que tota aquesta relació d'esdeveniments i de sensacions del president del Barça reflecteixen que no ho està passant del tot bé. Abans d'acomiadar el Francesc Latorre, Francesc, tu creus que tindrem notícies a les pròximes hores respecte a Bartomeu, com a mínim?
Crec que tindrem més aviat notícies de Messi, perquè es comença a especular amb la possibilitat de que l'argentí trenqui el seu silenci, perquè la veritat, i en això sí que estic d'acord amb el que es pensa ara mateix al Barça, de que Messi ha errat amb l'estratègia comunicativa d'aquesta crisi. Crec que el club, per començar, però també socis i aficionats, mereixen sentir de Leo Messi, d'aquest ídol per tantíssima gent, els perquès de la seva voluntat de marxar del club. I, per tant, jo crec que ara, com us dic, la pilota està a la teulada de Messi i és a ell a qui li toca moure de fitxa d'alguna manera. Per tant, crec que tindrem més notícies, més aviat notícies per part seva que no pas per part del Barça.
Sí, perquè això és un rumor que ve de l'Argentina, que diu que Messi ha d'aparèixer en algun mitjà argentí, segurament serà TIC, perquè ho estan traient tots aquests dies, i a mi, vaja, aquesta tarda, quan ens ha arribat el soroll a la redacció, m'ha fet pensar en el mateix soroll que vaig rebre dimarts al migdia mentre es dinava amb un missatge que m'advertia per part del Jordi Borda que havíem d'estar pendents aquella tarda, molt pendents de l'argentí, de Leo Messi, perquè potser anunciava alguna cosa, i mira com va anar, més que anunciava enviar un burofax a les oficines del Barça. Francesc, gaudeix de la nit, moltes gràcies.
I enhorabona per la notícia. Tots. Tranquils, merci.
I ara parlàvem de Messi. Pel que sabem, Messi continua convençut de voler marxar del Barça. I si surt públicament a explicar-ho, jo crec que anirà per aquesta línia. No sé si el farà canviar el posicionament de Bartomeu de plegar, però vaja, jo crec que continua convençut, i pel que sabem, continua convençut de marxar del Barça. Del que no està tan convençut és de poder marxar del Barça. No les té totes, ni que pugui guanyar la discussió jurídica sobre la famosa clàusula del 10 de juny, ni que el Barça li doni la carta de llibertat, ni que la directiva cedeixi i acabi negociant el seu traspàs per una xifra més o menys raonable. Això de més o menys raonable és a partir de 100 milions d'euros. Així se sent Messi. Vol marxar, encara que no està segur de poder marxar. I Guardiola, què pensa Guardiola? Què pensa en el City? El City estan sigilosament il·lusionats. No desmenteixen res, però tampoc no volen donar molts detalls ni moltes pistes de la seva estratègia per si això perjudica l'operació. No és la primera vegada que el City veuen a prop el fitxatge de Messi, no és la primera vegada, el van tenir a prop el 2016, ara fa 4 anys, i el que no volen és ser indiscrets i que això perjudiqui aquesta operació en la que tenen dipositades moltes esperances i en la que veuen per primera vegada molt, molt a prop la possibilitat de fitxar Messi. Per cert, que Guardiola és a Barcelona aquests dies. si el veieu no us espanteu, perquè ja fa dies que és aquí, està passant uns dies de vacances amb la família. En principi, els seus plans no són parlar amb Messi, tot i que, vaja, potser es troben algun dia de manera fortuita. Tenim l'Enric Gil. Enric.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, també molt pendent de tot el que està passant.
Has aclarit ja el tema dels 450 milions o no?
és una notícia que va sortir al Telegraph, que comentaven que segurament el preu final de tot el sou que hauria de cobrar Messi en tots els anys que s'hauria de passar al City potser podria sobrar els 400 milions, però evidentment no, el preu que pagaria el City per Messi difícilment superaria els 400 milions.
Mira, m'has passat la notícia per aclarir l'enrenou que vas provocar ahir en antena, dient que el City estava disposat a pagar a traspàs 450 milions d'euros
no,
al Barça.
Una no ho vaig dir en nom del City, eh?
Però ja bé, ens vas generar un sobresalt, Enric. Però vaja, quan m'has passat la notícia he començat a fer números i mira, Messi té un sou al Barça brut de més de 100 milions d'euros. Això si ho multipliques per 3 temporades, que són les que dius que ahir deies que el City té previst plantejar-li a Leo Messi, a Manchester?
Correcte.
350 milions d'euros. Què et queden fins a arribar als 450 milions?
100.
Quina xifra va dir ahir l'Oriol Domènech que el City estaria disposat a marcar com a límit per pagar el traspàs de Leo Messi?
100.
L'Oriol Domènech normalment té molt bona informació i no acostuma a fallar amb les seves intuïcions. Ahir amb l'Oriol també vam repassar els noms d'alguns futbolistes del City que podrien ser interessants pel Barça i que al City li interessaria fer entrar en aquesta operació Messi per no haver de pagar amb diners i fer una operació més còmoda per l'equip de Manchester, pel club de Manchester. I van sortir tres noms. Gabriel Jesús, un bon recanvi per Suárez, Eric García, un central català format al Barça, que el Barça el vol fitxar, és públic, i el lateral esquerre, Angelino, perquè el Barça també té interès. Això agafa forma, eh?
Sí, és una idea que, a més, agafa forma perquè avui TV3 també li ha posat fins i tot preu, sobretot pel que dius, no? Perquè si el traspàs és excessivament elevat, el City pot optar per incloure alguns jugadors en aquesta operació per rebaixar aquest preu. Recordem, Gabriel Jesús, una figura molt cotitzada, titular amb el Brasil, i que Manchester, alguns el veien com el relleu del Kun Agüero. No havia acabat de fer el pas, sobretot aquesta temporada, quan Agüero va estar lesionat, però sí que és un jugador que, almenys l'afició del City, confiava molt, tenia moltes esperances, i segurament seria una pèrdua sensible. Evidentment, si el nom és Messi qui el substitueix, s'esborraria aquest malestar, però és un jugador que s'hi confia aquí a Manchester, i evidentment els dos defenses, Eric García, és un jugador també amb molta projecció, i Angelino ara s'ha dit al Leipzig i que ha fet una gran final de temporada.
Isaac Vilalta, tu fa anys que segueixes el futbol internacional, coneixes aquests tres jugadors. Isaac, series partidari al canvi, aquests tres, per Messi?
Oh, si s'ha de respondre amb un sí o no és complicat, eh? Però d'entrada jo crec que ens falta perspectiva, però si ens atrevim una miqueta, a Gabriel Jesús no el veig com un davanter centre de referència mundial, molt bon davanter centre, això sí, però en cap cas és del top 5 o gairebé diria que top 10. Eric García, aquí sí que ens falta molta perspectiva perquè és jove i no m'atreveixo a dir res. Té possibilitats, té condicions per ser un central top mundial, això sí, i amb Angelinho tinc més dubtes.
A mi aquesta operació...
Em sembla, en qualsevol cas, una mala operació.
A mi em recorda aquelles que fan a l'NBA que una gran estrella passa d'un equip a un altre, canvia tres jugadors que porten les estovalles, saps? Porten les tovalloles. A mi la veritat és que canviar Messi per Eric García, que em sembla un jugador amb molta projecció, Angelino, que és un bon lateral esquerre, i Gabriel Jesús, que és un davanter centre que no el posarien en el top 5 davanter centres mundials, a mi em genera certa desconfiança. Però vaja, el City, Enric, això ja li aniria bé, que el Barça acceptés aquestes condicions.
Home, pel City poder apostar per Messi evidentment és una aposta extraordinària, com dius, fa temps que el persegueixen, però són tres jugadors que comptaven en els plans de Guardiola. Sobretot Eric García era un jugador que Guardiola sempre l'ha lloat. Angelino, és veritat que ha estat cedit. Jo difereixo una mica de l'Isaac, eh? A mi em sembla que és un jugador que pot funcionar pel Barça i m'ha semblat que ha fet un final de temporada molt bo, però...
I per què no el vol Guardiola? I per què no el vol Guardiola si, no té, si estava jugant Cancelo de lateral esquerre?
A mi m'ha sorprès, però jo esperava que després d'aquest final de temporada el recuperés. I Gabriel Jesús també m'agradaria veure com encaixaria amb l'esquema del Barça, però crec que potser podria encaixar millor que el City.
Aquí estem fent tot tipus de teoria sobre operacions per veure com podria encaixar-se aquesta operació de Messi amb el City. Tant de bo no s'encaixi, eh? I qui més en sap d'operacions futbolístiques en aquest país és el Josep Maria Minguella. Minguella, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu vas sempre...
Estava escoltant ja l'equip de l'any que ve. Bueno, l'any que ve, d'aquí 15 dies, tu. Angelillo, el no sé qui, el Gabriel Jesús. Aquest Gabriel Jesús, vau veure la foto fa 2 o 3 anys, quan va anar al Curí, el Raúl Santlleí, allà al Palmeiras, a fixar-lo, sí. I quan es van donar la volta se'l van portar al... El Barça va fer la promoció i els del City se'l van emportar, està bé.
Tu aquesta operació no et convenç, pel que dius?
No. És dir, a veure, jo el que us vull dir és una cosa. Jo crec que aquesta situació no és tan fàcil de desembrollar com sobre la taula o sobre aquí, sobre un micro i tal, es pot dir. És dir, el Barça està disposat a transferir el jugador o no?
Diuen que no.
Diuen que no.
Diuen.
Llavors, si no el vol transferir, qui t'ha de donar el pas internacional perquè fitxi per un equip estranger?
La FIFA.
No, la Federació Espanyola.
Sí, sí.
La Federació Espanyola. Perquè el jugador té contracte amb el Barça. I acaba el 30 de juny de l'any que ve. Més enllà de que se'n pugui anar abans, no se'n pugui anar abans, no. Hi ha un contracte que té final 30 de juny de l'any que ve. I quan hi ha un pas internacional, el club que contracta amb un jugador demana a la seva federació que demani a la federació d'un vell jugador si li dona el pas internacional. I si Barcelona no el vol vendre, doncs no li dona el pas internacional. L'ideal a la Federació Espanyola, no, aquest jugador té contracte, no se'n pot anar.
Ja, sí? Però Josep Maria, jo només recordo dos casos, segurament n'hi ha més, però jo recordo dos, de clubs que, i presidents que hagin dit, escolta'm, nano, tu vols marxar? Doncs no te'n vas. Un el coneixes bé, l'Endoiro amb Bebeto, te'n recordes? Fa 30 anys?
Sí.
I l'altre, el xeic del PSG amb Neymar. Tu creus que Bartomeu i companyia aguantaran la pressió de Messi si Messi es manté ferm de voler marxar?
I quina pressió farà el Messi? No n'hi ha a entrenar?
Entrenar diu que sí que hi anirà.
Eh?
Entrenar sí que hi anirà.
No, però vull dir, és que això... Quina pressió farà? No anirà a entrenar? No? Perquè fins ara l'únic que ha fet és enviar un burofax que, segons les meves notícies, els que els van indicar ja no tenen tan clar que tinguin raó.
Jurídicament, clar, eh? Per la famosa data del 10 de juny.
Sí, sí. Que no està tan clar que realment el Leo... ara pugui demanar pugui considerar-se lliure demanant la baixa o demanant anar-se'n.
Pel que sabem, pel que sabem, Leo Messi tampoc no ho té tan clar. No.
I per l'altre costat, hi ha el Barça, que evidentment la gent que hi ha al Barça, molts han fet molts disbarats, que s'acuten fiats correctament, però també hi ha gent que té sentit comú i que diuen que no, que el contracte és correctíssim i que el jugador té contracte amb el Barça. I que el Barça no li donava la baixa.
Tu què sempre vas per davant, Josep Maria?
No, t'agafa de nou.
Has tingut alguna novetat d'aquest cas Messi?
No,
has pogut parlar amb el pare a les últimes hores?
I dir, a veure, si Barcelona, una cosa és considerar que el jugador pot adelantar, no sé què, una interpretació del contracte, de que sí, se'n pot anar, perquè això del Covid i tot això i tal. I l'altre és dir, a veure, pensem bé, el jugador té contracte o no? El jugador té contracte. El contracte diu que acaba el 30 de juny de l'any que ve i que l'1 de gener podrà decidir si segueix o se'n va. Per tant, el contracte que hi ha a la Federació Espanyola diu això. Llavors, si el Barcelona no el vol deixar anar o no vol que se'n vagi lliure, Barcelona defensarà aquesta postura. És normal que la defensi. No sé qui li donarà raó, no li donarà raó, però això és el que diu els contractes que estan escrits i signats, eh? No és que ara hem canviat la lletra dels contractes. Això és el que diuen els contractes, que acaba l'any que ve. Doncs hi ha uns senyors que han interpretat que va covidir amunt i avall, no sé què, no sé quantos, això s'ha allargat, la possibilitat de deixar i tal. Això és una cosa interpretativa. I això vol dir que si algun club, d'on sigui, sigui el City, sigui l'United, sigui l'Inter, sigui el CSKA de Bulgària o el que sigui, firma un acord amb el jugador, primer hi haurà duplicitat de contractes. El que té el Barça i el que firmés, suposadament, amb un altre club. I segon, que quan aquell club presentés a la seva federació el contracte perquè demanessin el pas internacional, lo normal seria que el Barça li digués a la Federació Espanyola que no l'enviés. I si no té el pas internacional...
No pot jugar, no?
No pot jugar.
No pot jugar perquè si juga els hi pot caure el pèl a qui el faci jugar.
Aquesta és la realitat de tot arreu. Això ha passat altres vegades. No per un pas i tal, sinó d'un jugador que serà anat del seu club, sigui d'Argentina, de Brasil, no sé quant, potser li faltava un any de contracte, serà anat a un altre país, ha dit que no sé quantos, i quan han demanat el pas internacional a la Federació d'Origen, li han dit, no, escolti, la Federació d'Origen no diu res. Pregunta al club. A veure, Ceará, o Goiás, o Fluminense, Pepito López dice que le mandemos el pase a tal club. ¿Qué hacemos? No, se lo mandéis que tiene un año de contrato con nosotros. I que no estem parlant d'una pel·lícula nova, és una pel·lícula ja vista. Precisament ara estava veient Plàcido, que ja l'havia vist moltes vegades.
La fem vinguer ja de cine, va.
No. Això és una mica semblant. És una pel·lícula ja vista, evidentment, no amb el boom, amb la importància del Messi, del Barça i tot això i tal, però aquesta és la reglamentació. Llavors, quan hi ha interpretacions, jo no sé si el City, l'Inter, el United, el CSKA de Sofia i tal, es liaran a negociar i a firmar contractes quan hi ha contractes vigents i que es tenen d'interpretar.
Quants vinguilles hi poses a Plàcido?
A Plàcido, 5 sobre 5.
5 sobre 5. Escolta'm,
no, 5.
Tu a Menotti, tu el coneixes personalment, oi?
Hombre, Menotti
sí.
És un personatge magnífic.
Quants vinguilles hi poses? Quants vinguilles?
6 sobre 5.
6 sobre 5. Escolta'm, sí. El Joan Biosca ha parlat amb ell. Ara l'escoltarem. Ara l'escoltarem. El Menotti, que és a Buenos Aires.
Crec que el Menotti, el que més parlava amb ell fins a altres hores de la matinada era jo.
Ah, sí?
Sobretot allà a la Pandown, perquè el no tenia mai ganes de dormir. I allí, llavors es podia fumar. I
entrenaven a la tarda, no?
No, i el Flaco era un entrenador fumador. I a les 5, dèiem, oi, Flaco, nos vamos a dormir. Sí, bueno, vamos, sí, está, va. I el Núñez... Un dia em diu, escolta, tu, però aquest tio, per què entrena les tardes? Això és una cosa, tal. I dic, home...
Els bioritmos.
Els bioritmos. I jo he preguntat amb ell i em diu que els bioritmos.
Clar.
Quan se juega los partidos? A la tarda, però pues, t'haig d'entrenar per la tarda. I clar, el que no hi havia era manera de portar-lo a dormir.
Josep Maria, moltes gràcies.
Vale, endavant.
Vinga, bona nit.
Adéu, bona nit. Adéu.
Joan Biosca, bona nit.
Bona nit.
Has tingut l'honor de parlar amb una de les personalitats més importants del futbol mundial els últims 50 anys.
Doncs mira, m'ha agafat el telèfon a la primera i ha sigut molt amable.
Et té agendat.
Altres companys ho han intentat i m'explicaven que no han tingut tanta sort, però en fi, hem pogut parlar amb ell gairebé 10 minutets, amb el Flaco Menotti, amb César Luis Menotti, 81 anys actualment. És el director de seleccions de la Federació Argentina de Futbol de la AFA i avui, a més, li han donat un premi, Personalitat Esportiva de Buenos Aires.
Està bé, físicament. O sigui, l'has parlat amb mi per telèfon. L'has notat amb energia?
Sí, l'he notat bastant bé. Però cal tenir en compte que 81 anys és persona de risc, que estem en plena epidèmia, creixement de, ràpid de contagis aquí a l'Argentina, amb una quarantena bastant flexible, i no porta 160 dies Menotti amb un aïllament preventiu que no fa que pugui sortir al carrer i moure's amb normalitat. Però l'he notat amb bon to de veu, no ha volgut fer videotrucada, he entès que per l'edat doncs, no deu ser massa habilidós amb aquestes qüestions, però sí ha sigut amable per parlar per telèfon una estona i estava molt sorprès. L'he vist i l'he notat...
Sorprès pel que passa amb Messi, eh?
Consternat, molt consternat. Ha dit una frase que mai en els seus pensaments ni en els seus somnis s'hagués imaginat que Messi deixaria el Barça i més d'aquesta manera. I si us sembla, l'escoltem i continuem comentant una mica l'entrevista.
Es que él siempre estuvo con la cabeza fresca. Yo no se escapa de mí, ni siquiera en mi imaginación esto que ha ocurrido pasa. Yo estoy más sorprendido eso que ustedes. Yo por la última vez que yo lo vi a Leo estaba feliz en Barcelona.
Ara continuem escoltant Menotti i deixa'm acomiadar l'Enric Gil perquè el tinc confinat amb el seu telèfon. Enric, gràcies, bona nit.
Salut, bona nit.
Biosca, a veure, què m'està dit Menotti?
Sí. Sí, ell destaca especialment que mai Leo Messi va fer cap comentari en el sentit del que ha fet ara. També molt sorprès pel fet de que deixi Barcelona i al Barcelona, perquè sempre li ha manifestat que tant ell com la seva família estaven molt bé a la ciutat comtal i al Futbol Club Barcelona. Menotti sí que veu una petita esperança perquè això se solucioni. I ell creu que si Leo Messi es presenta a l'entrenament el proper dilluns, fa pinya amb els seus companys, rep el caliu dels jugadors, parla amb Koeman i la directiva se li acosta, pot haver-hi una esperança, diu el Flaco Menotti, que això acabi bé, aquest serial, i que no marxi del Barcelona. Però també diu que si comença una nova etapa, Leo Messi pot ser un revulsiu per la selecció argentina, perquè diu Menotti que venen mesos molt complicats i que la selecció argentina necessita fer bé les coses.
Aquí cadascú mira per la seva, els argentins per la selecció argentina, aquí estem entre desesperats i deprimits perquè marxa Messi, però vaja, escolta'm, la pròxima vegada que parli amb ell, enviar-hi records del Minguella a Menotti.
Ja li diré això de la Pandown. Jo vivia al costat de la Pandown quan fa molts anys, o sigui que ja li diré. I una reflexió més de Menotti, si us sembla. Diu que el Barça no ha sabut generar un projecte guanyador al voltant de Messi.
Insisto, el gran salto de calidad que da Messi no lo puede dar ninguno, pero sí pues se pueden armar equipos competitivos. El Bayern Múnich no tiene a Messi. Ahora, tener a Messi es mucho más fácil para un entrenador armar un equipo competitivo, cosa que el Barcelona últimamente no encontró.
Joan, això, que li doni records a Menotti de part del Minguella. Gràcies, bona nit.
Una abraçada.
Arbu, avui hi ha hagut un dinar conspiratiu, entre cometes, a la part alta de Barcelona, per intentar coordinar l'intent de vot de censura contra Bartomeu. Ahir vam parlar en aquest programa amb el Jordi Ferrer, que és el primer que va arribar a les oficines per agafar les butlletes, i avui han intentat fer una feina més consensuada, més coordinada entre tots els grups que volen tirar endavant el vot de censura.
Sí, i han acordat que dimecres que ve aniran a recollir les butlletes tots els grups en bloc. Per tant, això doncs s'ha definit una mica. Han convocat, de fet, una roda de premsa per demà al matí, 11:15, per explicar-ho. El lema d'aquesta moció és més que una moció i té el suport de tres precandidatures, la de Víctor Font, la de Jordi Ferrer i la de Lluís Fernández Alà, que és un dels altres precandidats. Tot això s'ha gestat en aquest dinar, avui, per coordinar que la moció tiri endavant. Ha estat una trobada que ha plantejat l'exdirectiu Albert Perrin, que tu coneixes bé, Xavi, de l'època de la Porta, que ja té experiència, no?, en això de fer mocions de censura, perquè va ser un dels responsables del moviment Elefant Blau, el 98, quan va posar aquella moció de censura contra Núñez, i al dinar també hi era Jordi Ferrer, ho deies, ara l'esmentàvem, el precandidat a les eleccions del 2015, que ahir va tirar pel dret demanant les butlletes. També hi havia representants de grups com Manifest Blaugrana i Cor Blaugrana, amb la intenció de sumar esforços per aconseguir aquestes més de 16.000 signatures que són necessàries, això en poc menys d'un mes, però clar, no hi ha partits al Camp Nou en públic, per tant, sí, això ho fa difícil.
Sí. És molt difícil, sí, tot i que al darrere hi hagi l'Albert Perrin, que és capaç de tot i més, un conspirador però molt simpàtic, amic personal, no me'n puc amagar, de l'Albert Perrin. Ens hauria agradat parlar amb ell aquesta nit. La veritat és que em venia més de gust avui parlar amb l'Albert Perrin que no pas fer l'entrevista amb el Jordi Farré, però vaja, l'Albert vol estar en un segon pla i d'aquí uns dies, si s'ho repensa, ja el saludarem. El saludem des d'aquí, si és que ja ens està escoltant. Els dos últims dies, dimarts a la tarda, Arbu, i ahir hi va haver-hi gent a oficines. No molta gent, grups de 100, 200 persones, però tots cridaven contra Bartomeu. I avui al matí hem vist algunes pancartes i algunes pintades al voltant de l'estat.
Sí, dures, eh? Pancartes dures contra el president. Mira, avui, a prop de l'accés 14, hem llegit una pancarta que deia Bartomeu, t'estàs carregant el millor club del món. També pintades i pancartes a prop de les oficines, també a prop de on hi havia el Mini, una que deia ets vergonyós, referint-se a Bartomeu, i l'altra que deia sou la vergonya del nostre escut, aquestes dues en castellà, i en general, però, força calma, eh? No hi ha hagut aldarulls, incidents, però sí aquestes pintades, aquestes pancartes protestant en contra de Josep Maria Bartomeu.
Ara anirem als Estats Units. Ens posarem seriosos perquè tenen un problema de racisme pur molt important. El món de l'esport ha reaccionat, jo crec que ha fet bé de reaccionar, tot un exemple. I vaja, ara en parlarem amb uns quants que en saben prou de l'esport als Estats Units, del racisme als Estats Units i de totes aquestes històries que són tèrboles però que hem de tractar. Abans una mica de públic.
Bona nit. En els tres sorteig del Triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
Sorteig número 1, 0-35, 0-3-5. Sorteig número 2, 0-54, 0-5-4. Sorteig número 3, 323, 3-2-3.
Recorda't que comprant Loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. Demana-li el Triplex de l'11 al teu venedor. També en punts de venda autoritzats o a juegos11.es. Pensa-hi. Demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. A l'11 ens mou la teva il·lusió.
El divan amb Sílvia Coppolo.
Mejor aprovechar cada dia i poder...
Els convidats i les convidades arriben a Catalunya Ràdio, s'estiren al divan i es confessa.
Vaig veure el producte del Quan i vaig dir, puc acabar així, i vaig deixar de veure d'un dia per l'altre.
No tengo ningún sentido de patria. Para mí es una emoción que yo no...
Me gustaría vivir en la República Confederal de la Península Ibérica.
Amb paciència, amb calma, pujar una muntanya...
Si algú té algun problema de que jo sigui dona, ara és el moment d'anar-se'n. I se'n va anar un.
El divan amb Sílvia Coppolo, dissabtes i diumenges a les 9 del vespre. Aquest dissabte s'hi estira el doctor Antoni Trilla. El Club de la Mitjanit.
Per centrar-nos en tot el que està passant als Estats Units, que és molt greu, és un problema sistèmic de racisme que està fent reaccionar l'esport nord-americà, com potser no havia reaccionat mai. I ho farem amb el Joan Fitó. Joan, confirmes que no hi ha partits a l'NBA i que segurament tornaran demà, eh?
Correcte, avui s'havien de jugar 3 partits, no jugaran, en principi ara la Lliga està reunida per intentar acabar de decidir si juguen demà o ja dissabte.
Ruth Vilà, bona nit.
Hola, bona nit.
La Ruth és companya de Catalunya Ràdio, coneix molt bé l'esport nord-americà perquè hi va viure uns quants anys a Brooklyn. També saludem l'Àlex Pareja. Àlex, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
L'Àlex és periodista català que fa anys que està instal·lat als Estats Units, treballa per la ESPN a Connecticut, i també sumem a aquest espai l'Isaac Vilalta, que és el responsable de la secció del Tot Gira, Ja no hi ha terra, dedicada des de fa uns mesos a denunciar casos de racisme a l'esport. A veure, comencem. Isaac, de quina manera ha afectat l'esport americà aquesta protesta pels últims incidents racistes als Estats Units?
Home, d'una manera gairebé total, i dic total en majúscules, perquè dels grans esports dels Estats Units, tots amb l'excepció de la Lliga d'Hockey, han reaccionat. Mira, per exemple, la Major League Soccer de futbol ha suspès 5 partits. La Lliga de Béisbol 6, la NFL s'hi podria afegir. I el Masters 1000 de Cincinnati en tennis ha suspès tota la jornada d'avui després que la japonesa Naomi Osaka decidís no jugar el seu partit de semifinals. Però n'ha tingut més ressò de plegar-les. Aquestes protestes ha estat a l'NBA. Ahir els Bucks es van negar a jugar, l'NBA va decidir posposar tots els partits de la jornada. Ara el Fitó deia que... Bé, ja veurem com es recupera, com es reprèn la competició. I, a més, els dos equips de Los Angeles, Clippers i Lakers, han liderat una proposta per cancel·lar definitivament la temporada, que per ara no tira endavant. I és aquí on trobem els noms més importants a l'hora d'abanderar les protestes. I destaca el de LeBron James, un esportista global, universal. Però és que, vaja, a banda d'ell, en aquests últims mesos, gairebé tots els jugadors importants han aixecat la veu. També a la Women NBA o en d'altres esports. I en aquest sentit, les reivindicacions dels esportistes... Com ho diríem? Jo diria que no són buides o espontànies o reivindicacions, accions en calent, sinó que cada vegada van més carregades de contingut i de referents. He vist, i penso sobretot en aquesta imatge de LeBron James amb la biografia de Malcolm X, referent també ja fa una pila d'anys del Mahmoud Abdul-Rauf, quan va plantar l'himne dels Estats Units. En fi, que els esportistes afroamericans han fet un pas endavant i han aconseguit un ressò mediàtic global. Qui no ha vist el genoll a terra del Colin Kaepernick? Això s'ha contagiat i l'exemple de Lewis Hamilton a la Fórmula 1 és ben clar. En fi, que la lluita de fa un munt de dècades del Jackie Robinson o del Muhammad Ali no ha quedat en paper mullat i de resultats concrets palpables n'hi ha, perquè, per exemple, els Washington Redskins de l'NFL han canviat el nom per la pressió popular que denunciava les connotacions racistes.
Àlex, com s'està vivint in situ als Estats Units tot el que està passant?
Uf, és molt complicat, perquè ja sabeu que els Estats Units és un país enorme, és un continent, i cada estat té pràcticament una especificitat. Ahir, precisament, em tocava analitzar en directe un dels partits, el Dallas Colorado Rapids, i fins i tot...
Això és futbol,
no sé, 10 minuts abans de començar el partit... Això és futbol, sí, de l'MLS, perdó, eh? Que sí que em tocava comentar aquest partit i 10 minuts abans no se sabia si es jugaria o no. Ha estat un efecte de domino. Primer van ser els Milwaukee Bucks, després tota l'NBA. Van seguir els membres dels Milwaukee Brewers de la Lliga de Béisbol, i amb el cas de l'MLS sí que es va arribar a jugar un partit. Es va arribar a jugar l'Orlando Nashville enmig de moltes protestes i va ser precisament el fet que es jugués aquest partit el que va provocar que gent amb molt de pes dins del futbol nord-americà, com és el cas de Jordi Altidor, per exemple, que és el davanter central de la selecció, i molts altres jugadors de color de molts equips van començar a fer pública aquesta postura, van començar a Twitter a fer força contra Don Garber, que és el comissionat de la Lliga de Futbol, i van aconseguir parar en l'últim moment els partits. Però la Lliga de Futbol, a diferència de la de bàsquet i de la de béisbol, en un principi tenia previst jugar. I per això et dic, perquè és un escenari tan diferent, el país és tan gran i hi ha cada estat té una especificitat que és molt complicat descriure una reacció globalitzada. Fins i tot, mira, només us diré una dada perquè entengueu com de complex és aquest país. Ahir, després de tots els disturbis que hi va haver, disturbis als carrers, bueno, ja sabeu tot el que està succeint amb les protestes, la cadena més vista de notícies per cable va ser Fox News, que ja sabeu que dreteja bastant, per dir-ho suaument. Fox News va aconseguir més audiència que la resta dels seus competidors plegats. I això et fa una idea de com de complex és el país. El país és molt diferent a les costes, sobretot al nord, tant de la costa est com de la costa oest, doncs sí que hi ha una sensibilitat especial en contra del racisme, sobretot a les grans ciutats, però el país és molt gran. I tot el que hi ha entremig de les dues costes, és difícil. Encara hem d'aprendre moltes coses pel que fa a la igualtat racial.
Ruth, tu, de la teva experiència, que hi vas viure uns quants anys als Estats Units, sempre estàs molt pendent de tot el que passa a l'esport nord-americà. Creus que és la reacció més important contra el racisme? Més en bloc de tots els esports de la majoria de competicions?
Sí, jo crec que sí, que és la més important, tot i que la força de jugadors de NBA jo crec que és incomparable a la resta, potser al futbol americà, no? Però com que encara no estan competint, doncs no hem vist reacció. Els afroamericans, jo crec que els esportistes afroamericans on tenen més força clarament és a l'NBA, i allà és on estan volcant tot aquest esforç. De fet, quan van començar a parlar del fet que es disputaria aquesta reducció de la NBA a la bombolla, molts jugadors no hi volien anar i van acceptar anar-hi perquè els van dir que es permetrien, que allà la bombolla i tot el que es feia a NBA seria molt reivindicatiu, i hem vist que Nike fins i tot i els patrocinadors i tothom es va posar bé, i els jugadors portaven aquí a la samarreta, no?, paraules al darrere de la samarreta sobre el número, paraules de reivindicació contra la brutalitat policial, contra el racisme sistemàtic dels Estats Units. És a dir, que volien utilitzar la bombolla per canalitzar tot aquest moviment, i al final, amb aquest nou incident a Wisconsin, en Jacob Blake, ha explotat del tot. Però també hi ha la dicotomia d'atletes i propietaris, eh? Pensa que els atletes s'han mobilitzat moltíssim, però que també tenen una guerra amb propietaris, perquè així com la majoria, crec que és un 75% dels jugadors de NBA són afroamericans, propietaris només hi ha Jordan. I aquesta és una guerra que també existeix i que és un reflex del problema social també que hi ha als Estats Units.
I Jordan tampoc no es va destacar en la seva època de jugador com un gran defensor dels drets dels afroamericans. Molt ràpid, Àlex, amb un sí o un no, tu creus que hi ha el risc que alguna gran competició de l'esport nord-americà se suspengui definitivament per tot el que està passant, o no? Això seria exagerat, des del teu punt de vista.
Jo crec que no, perquè sobretot els esportistes són conscients també dels diners que perden. La ruta ho ha clavat, perquè és molt diferent el poder econòmic i el poder de pressió que tenen els jugadors de basquetbol que els que poden tenir, per exemple, els de l'MLS, que hi ha jugadors professionals que cobren 60, 70, 80 mil dòlars, i per tant no es poden permetre el luxe de parar la competició. I hem de veure què succeeix amb el futbol americà, perquè el futbol americà és el que deia la Ruth, és un esport amb amos blancs però amb jugadors negres, i aquí hi pot haver molta tensió. Jo estic molt expectant aviam com es desenvolupa això, quan arribi el moment de començar la temporada de la NFL, saber com reaccionen els jugadors, tenint en compte que fa 4 anys, amb aquella protesta del Colin Kaepernick, que ara tothom l'entén com alguna cosa normal, doncs fa 4 anys aquest senyor el van netejar, el van enviar
se'l
fora
de la
lliga,
sobre,
simplement
sí.
Per això.
Sí,
el van treure de sobre per això, per aquesta protesta.
Escolta'm, no crec que ningú no es tregui de sobre a Toronto ni a l'NBA, a Marc Gasol, perquè sí, critica amb el racisme. Joan, avui n'ha parlat a Movistar.
Sí, de fet, deixa'm afegir una cosa a això que estaven dient la Ruth i l'Àlex, perquè un dels motius, segons expliquen als Estats Units, pel qual LeBron ha fet una passa enrere i ha acceptat el fet de seguir jugant i de que s'acabi la temporada, és precisament per això, per intentar, amb el temps que queda de temporada, pujar el to de les reivindicacions i demostrar al món que la lluita és molt clara i molt franca. I, per tant, això és el que ha fet recapacitar a LeBron i a Kawhi, que eren els dos principals jugadors que volien acabar avui mateix la temporada, però, evidentment, creuen, i els han fet entrar en raó, que si segueixen jugant, les reivindicacions tindran molt més poder i molt més so. I sobre el que deies de Marc Gasol, evidentment, és un també dels principals valedors de tot el que està passant. Avui, en una entrevista a Vamos, Marc Gasol ha explicat i ha estat molt crític amb la situació que es viu ara mateix als Estats Units.
No, solo hace falta juzgar las imágenes que se ven, son muy duras, son difíciles de explicar, y entonces el trato que hay, pues no veo otra explicación que no sea racismo, y un racismo sistémico que ya pasan durante muchos años, ¿no? Es inevitable preguntarse a uno mismo qué pasaría si esas imágenes no fueran grabadas, ¿no? Y no tuviéramos esa prueba visual, ¿cuál sería el mensaje que recibiríamos como sociedad, ¿no?
El problema existeix, però l'esport ha reaccionat. Gràcies, Àlex. Bona nit.
Una abraçada.
Gràcies, Ruth.
Bona nit.
Adéu, Joan.
Adéu.
Ara tornem.
Aquest estiu no podràs anar-te'n de safari a Kènia. Però sí, podràs aprofitar-te dels descomptes més salvatges d'Ocasión Plus.
Més de 1.500 cotxes amb descompte i estalvi de fins a 6.000 euros.
Només aquesta setmana. Ocasión Plus, número 1 qualitat-preu.
Ocasión Plus a Barcelona. Obert dissabte matí tard a la carretera de Montcada 750 de Terrassa i a ocasionplus.com.
Si et vols vendre el cotxe, està en bon estat i amb les revisions al dia.
A Vender Mi Cotxe Ponés et donem fins a 2.000 euros més pel teu cotxe. El pagament immediat i totes les gestions gratis.
Vender Mi Cotxe Ponés, número 1 en compra de cotxes.
Som a Barcelona Sants, al carrer Rocafort 78, a Sabadell i a Cornellà de Llobregat.
El Club de la Mitjanit. Siguis allà on siguis, ets a casa.
Catalunya Ràdio, dins teu.
El Club de la Mitjanit.
Ara hem d'anar a Girona. A mi m'ha sorprès avui el que ha passat a Girona. Primer han fitxat el primer jugador per la temporada que ve, que és lateral esquerre de Sant Cugat, Enric Franquesa, 23 anys. L'any passat va jugar al Mirandés de segona, arriba seguit del Villarreal. Es va formar quan era petit al Barça. És fill d'un vicepresident del Barça, del Joan Franquesa, i és el primer fitxatge del Girona. Però avui també a Girona ha parlat Quique Càrcel, que és el director esportiu, arquitecte esportiu de l'actual Girona, i ha dit coses interessants, sorprenents i potser alguna decebedora per l'afició del Girona.
Tres idees. Que Francisco seguirà i que ha de ser el líder del nou Girona. Que Stuani és difícil que continuï. Això ho tenen assumit. I el més impactant, Xavi, el Girona de la temporada que ve ha d'aspirar a sumar 50 punts. Això per assegurar la permanència. Ho ha dit Quique Càrcel.
Que ningú tingui expectatives de pensar coses grans, sinó primer en fer 50 punts.
50 punts és la salvació a segona divisió. Francesc Argol, bona nit.
Hola, bona nit, Xavi.
Sorpresa amb això dels 50 punts?
Bé, penso que també són declaracions fetes a 4 dies d'aquesta desil·lusió que va provocar aquesta derrota davant l'Elx, això per un costat. Segon, segurament són més una opinió més humil, més modesta que la que es havia intentat plantejar fins ara. Està clar que els 50 punts és un objectiu de tots els equips, fins i tot el que quede primer ha de passar pels 50 punts, no? I després, a partir d'aquí, si aquests 50 punts els aconsegueixes faltant 10 partits, tens 2-3 mesos per lluitar per fites més importants, però al final penso que aquí que ha deixat clar que per mi hi ha tres factors importants que els podem comentar en un moment, que es tropella ara en aquesta situació en la que no vol... o segurament no està en disposició de fer una plantilla com la temporada passada.
I sense Stuani, clar. O sigui, el més important, el canvi més important de la temporada passada respecte a la que ha de venir és que no tens un tio que et fa més de 30 gols.
Sí, per mi i els tres factors són, un és que el pressupost destinat a la plantilla degut al no ascens serà més baix que el de la temporada passada i força més baix. Recordem que hi havia una compensació de la Lliga de Futbol Professional pel descens que aquest any no sé si és o si és, és molt més baixa, per tant el pressupost és molt més baix. L'altre, el fet que comentaves de perdre jugadors importants, Quique Càrcel ha deixat entreveure que Stuani segurament no es podrà quedar, per tant perds el gol. S'ha de veure què passa amb jugadors de qualitat, no perdo qualitat, que per mi aquí passa per Borja i Samu. I s'ha de veure també que el millor defensa, Ignasi Miquel, s'ha dit pel Getafe, a veure si es pot recuperar o no es pot recuperar. Per tant, perds tota la columna vertebral i segurament veu aquí que dificultats, no? I per mi el tercer aspecte important és el temps. El tema del temps s'ha perdut un mes.
Sí, sí. Deu anar estressat per la vida, no?
Clar.
A base de cafès per intentar fer tota la feina que ha de fer abans que comenci la Lliga.
Aquest mes que s'ha perdut, un mes i mig, en respecte a altres adversaris...
També és veritat que el Girona comença el 26 de setembre, eh? Sí. Hi ha dues setmanes de marge que tu pots fer coses i el mercat no es tanca fins una setmana més tard.
Sí, però estic convençut que Quique, durant aquest mes que els altres equips ja sabien segur la categoria que estaven i el Girona no podia prometre si era primera, si era segona, estic convençut que ha perdut jugadors que s'han quedat pel camí, futbolistes que no els hi podies prometre res, ni pressupost ni categoria, i aquí s'ha perdut un temps d'or, no? Perquè estem parlant d'un mes entre els 15 dies que ha durat la promoció, més 15 o 3 dies o 3 setmanes que es va tardar a executar la promoció pel Covid. Aquí aquests tres factors, pressupost, perdre jugadors de qualitat i el temps que el Girona va una mica endarrerit, fan que segurament el director esportiu, en data d'avui i a 4 dies de la derrota d'Elx, vegi les coses diferents de les que les podia veure l'any passat, que estava fitxant els primers jugadors, les primeres opcions de segona, totes anaven cap a Girona.
Amb un sí o un no, fa bé el Girona de mantenir la confiança en Francisco perquè sigui l'entrenador la temporada que ve?
Sí, penso que sí, perquè ha acabat d'una manera, penso que ha format un equip potent al final, tot i que segurament podríem discutir alguna decisió de l'últim partit.
I parlant d'Estuani, tu veus algun candidat per substituir-lo?
És complicat, perquè Estuani hem parlat sempre de que és el millor davanter de la categoria. Per mi ell i Suárez del Saragossa i Darwin Núñez del Valmeria eren els tres millors davanters de la categoria, els que han marcat diferències, i serà complicat trobar un jugador, per suposat trobar un jugador que et faci 30 gols o 31 gols, és pràcticament impossible. Estuani marcava diferències, per mi qui és allà on el Girona haurà de fer més esforços i triar bé.
De Girona a Manresa, del futbol al bàsquet, Francesc Argol, bona nit, gràcies.
Bona nit.
Ernest Macià, com estàs?
Hola, què tal, Xavi, com estem?
Content perquè el teu Manresa ha guanyat el primer partit de pretemporada.
Home, sí. Sí, perquè a més han jugat molt bé a la segona part i per ser el primer partit jo he vist que defensaven com a la jornada 20, els triples han entrat i sobretot, molt important, les noves incorporacions, jo diria que pràcticament totes han estat a un molt bon nivell i si tu mires l'anotació, molt repartidet, 5 jugadors més de 10 punts, pràcticament 6, i a més, Guillem Jou, el nou capità, que és a més de Manresa, fent un pas endavant, vull dir que jo crec que amb Pedro Martínez de la banqueta he vist un Manresa molt compacte per la poca experiència que molts tenien a la CB.
90-76 contra el Múrcia en un partit jugat a Lleida. El Manresa de Pedro Martínez ja l'any passat va deixar molt bones sensacions durant tota la temporada i la línia dius que es manté, eh? És un amistós, és el primer partit, el primer dia, sense públic, però la línia es manté, eh?
Sí, l'any passat què passava? Que tenien a Ryan Toulson, que era un jugador de 15-20 punts fàcil per partit o més, de vegades. Aquest any no hi és i s'ha de repartir en més jugadors. I penso que realment, amb el Rafa Martínez, que ha tornat també, vull dir que realment hi ha equip, no hi ha grans superestrelles, no hi ha jugadors molt alts, falten centímetres, no hi haurà el Congost perquè es jugarà a porta tancada, però hi ha un equip molt compacte i un gran entrenador, i amb això jo he mirat les plantilles i hi ha ben bé 4 equips que el Manresa els pot guanyar, i per tant jo crec que no hauria de baixar aquest any, però és molt d'or, és el primer partit.
Ahir es va estrenar el Barça, avui el Manresa, 2 victòries, i ahir li toca i demà li toca la penya.
Amb el València, jugaran a Salou, i sobretot l'al·licient de veure Ante Tomic i Pau Ribas amb els colors de la penya, sobretot Ante Tomic, que és nou, però bé, Pau Ribas, tornant del Barça, té la seva gràcia. Havien d'haver debutat ja dissabte passat, però pel Covid d'un jugador no es va poder fer, i ara, doncs bé, la qüestió és que demà la penya jugarà i ja tindrem els tres catalans en marxa.
Ernest, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Acabant el club de la mitjanit, en 2 minuts seran les 12, i abans d'acabar hem de fixar-nos a la figura de Pau Capell, que el tenim corrent pel Montblanc, Isaac, en recerca del rècord de l'Ultra Trail Montblanc, i en solitari.
Sí, que és la mare de totes les curses de muntanya. Com dius, està en solitari, són 170 quilòmetres, un desnivell positiu de 10.000 metres, el rècord és 20 hores i 11 minuts, i ara mateix estava repassant l'última referència, va a ritme de rècord. El que passa que ara mateix el GPS està apagat, quan passi per Courmayeur el tornaran a actualitzar.
Dels breus que m'has apuntat, em sorprèn l'últim, es retiren els germans Bryan, que segurament és la parella de dobles més important de la història del tennis.
És que no te'n sabria dir gairebé cap més. Són
home,
mítics, Flaxia,
Musso, Sánchez Vicario, Sergio Casal... Sí. Però bé, els Bryan
són els Bryan. Van debutar l'any 95. Han guanyat 119 títols i després de 25 anys competint junts a retirar-se.
Roglic correrà el Tour.
Sí, era una miqueta dubte, perquè va caure la Dauphiné, no va acabar la prova, que és el banc de proves del Tour, de fet, però avui el seu equip ha confirmat que l'eslovè, candidat a la victòria final, correrà aquest Tour de França.
I al Sabadell li han suspès una amistosa pretemporada pel Covid.
Exactament, pels casos de Covid de l'equip català, ja les primeres proves de la temporada, ara fa una setmana, quatre jugadors arlequinats van donar positiu, és l'any del retorn del Sabadell a segona.
Gràcies, Isaac.
Bona nit.
Abans d'acabar, gràcies a l'equip que ha fet possible aquest Club de la Mitjanit del dijous 27 d'agost del 2020. Ja acabem, gràcies a la Núria de la Fuente de la producció, al Dani Rodríguez del comandament de l'Estudi 1 i al Pepi Quinteros i al Miguel César al central. Bona nit, fins demà.
Rosa dels Vents.
Hola, vindrem amb la família i farem moltes activitats divertides amb els muntors i escalada.
Us agrada l'escalada?
Sí, els papes a casa s'enfilen per les parets.
Vacances d'estiu en família amb Rosa dels Vents. rosadelsvents.es